funcionar el meu exercici i moure el vici.
Posat a sortir amb els teus pares endavant. I si ens trobem a l'ascensor ja et dic que tant. No és que m'interessi, és que menteixo quan no cal. Per qui vas estem fotuts, els de dalt ens fan en passa merda i el futur pinta molt cru. Quan s'acabi tot i s'apagui la llum del sol, omple el pulmó i cantem una cançó que ningú escoltarà. Cridem el pulmó que tot està igual. Anem a cremar diners com si no hi hagués demà. Si d'aquí mil anys ningú se'n recordarà.
Que el que no fem nosaltres no ens ho donaran. Que era mentida, que no ens volien. Només somriuen i ens animen si tenim el cap ben acotat. I m'és igual, jo no vull fer el que em demanen. Perquè tot aquest soroll que hi ha aquí fora m'espera.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
Barra Lliure, amb Pilar Gonyi.
Benvinguts a aquesta tertúlia de dilluns 24 de febrer, tertúlia 94 de la 26a temporada. La tendència es veia venir des de feia mesos. Hi havia pistes que havien vingut en forma d'avisos en algunes eleccions regionals, i les eleccions federals alemanyes han confirmat que el país torna a estar dividit en dos, si és que alguna vegada va deixar de ser-ho de debò d'extrema dreta. Els conservadors alemanys tornaran al govern a Alemanya després d'un parèntesi de 3 anys, després de guanyar les eleccions generals d'aquest diumenge, però es veuran obligats a formar ràpidament una coalició en un moment geopolític convuls i governar amb una ultradreta més forta que mai a l'oposició. Això en un moment en què la nova administració nord-americana de Donald Trump sacseja els fonaments de la relació transatlàntica. La guerra russa a Ucraïna està a punt d'entrar al quart any amb unes possibles negociacions de pau en què la Unió Europea, ara com ara, no tindrà una cadira a taula. Però fa molt temps que en parlem en aquestes tertúlies. L'extrema dreta es torna a imposar, i en aquest cas ho ha fet a Alemanya. Només cal observar també un altre detall. Donald Trump, des del seu atril, parlant a Santiago Abascal com a convidat especial de la trobada republicana que ha tingut lloc a Estats Units. Obrim la nostra barra lliure. Avui volem parlar de la novena nit del turisme, que enguany se celebrarà a Montserrat, a l'hostal Abad Cisneros. Hi haurà tot un seguit d'actes, a més coincideix amb l'any del mil·lenari de Montserrat, i també es lliuraran els premis de persona i entitat que treballen pel turisme de la comarca del Bages. En parlarem amb Ignasi Sala, de Bages Impuls. Benvingut, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Saludem a l'Ignasi Perramon, benvingut. Hola. A la Dolors Cots, benvinguda. Hola. I al Miquel Riera, què tal, com esteu?
Bé, molt.
Què, ja els tenim aquí una altra vegada, eh? La dreta i l'extrema dreta, Ignasi.
Bueno, no han guanyat, han tret un 20%.
28%.
Però no anem tan lluny, A Manresa, entre Vox i Aliança Catalana, un 15%, eh?
Sí, sí.
El que passa que no han guanyat, diguem, han quedat en segon terme i tenen un 20% dels vots, que és massa, eh? Diguem, a mi, quan sento aquella senyora parlant la seva candidata, em ve un calfred, amb el to que parla, amb aquella agressivitat que em recorda altres discursos bastant desgraciats de mitjans del segle XX.
Sí, certament. Sí.
Però la primera força també, déu-n'hi-do, cap a quin cantó està, eh? La guanyadora també no és ultradreta, però...
Bueno, està comprant el discurs la dreta, aquí també la dreta espanyola està comprant el discurs de l'extrema dreta, aquest és el problema.
Sí.
No s'imposa l'extrema dreta amb nombre d'escons, però està contaminant el discurs completament, i aquí el PP i allà la Unió Social Cristiana, doncs, la dreta conservadora està comprant una part del discurs de l'extrema dreta, en temes d'immigració especialment.
Exacte. Jo, quan vaig veure el Donald Trump dient Santiago Abascal, vaig pensar, em va venir al cap de seguida l'Aznar quan eren amics amb el George Bush.
Bueno, i l'Steve Bannon, que és l'ideòleg de l'extrema dreta i coordinador de l'extrema dreta a nivell internacional, aixecant el braç amb la salutació.
Sí, sí.
Sí.
Ja l'hem vist més d'una vegada.
I sense... i afirmant-ho, sense negar-ho.
Sí, sí, perquè li van preguntar més a més.
Han perdut la vergonya.
Sí, 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 per descomptat. Però a Àustria ja veiem què hi ha. A Itàlia, tres quarts del mateix. França s'està aguantant, però veurem com s'acaba la història. I a tot això, a Ucraïna, que Zelensky ja està dient que vol fer un pas al costat.
Si
perquè,
convé.
Si convé, però és que convindrà, perquè Rússia... i Estats Units estan ja apretant d'una manera molt bèstia i es trobarà al mig d'un follon que l'home ja no crec com encara aguanta, perquè porta molts anys amb aquesta història.
Sí, 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 pensàvem tots que seria com una cosa, o menys jo, pensàvem seria una cosa com molt més ràpida, molt més, i ha anat durant, ha anat desgastant moltíssim tot això.
I esperem, Israel, Palestina, tots els països d'Orient, la situació que estan vivint també no és fàcil tampoc,
Sí, un sí. Temps convuls.
Molt, molt. Sí. I es deia que passaria que aquests primers 25 anys del segle XXI serien convulsos, però tant, jo no m'ho pensava que veuríem el que estem veient actualment. Molt dur i molt fort.
Sí. Sembla que haguem perdut una miqueta la memòria. És cert que probablement un dels grans problemes que ara n'estem veient el resultat és una miqueta aquest, com us ho diria jo, aquest voler passar de puntetes sempre per la nostra història recent, no? O sigui, sembla que en si tothom, per algun motiu o un altre, no hagi volgut donar a conèixer una realitat que hi és, però que sempre s'ha vestit o revestit de maneres molt, bueno, molt tranquil·les, no? I probablement això fa que hi ha un gran nombre de població, i a més penso que els joves d'avui en dia doncs estan fent aquest pas, aquestes estadístiques que ha sortit al Regne Unit, que no sé si eres un de cada tres joves creia que una dictadura era millor que una democràcia, penses, bueno, algú no ens ha explicat mai què és el que ha passat, i és, jo em sembla que una bona part de tot això ve també per aquí, no? És cert que la vida té uns cicles i que ara tornem a estar en aquest cicle dels booms de les extremes dretes, però probablement si haguéssim sigut capaços d'explicar realment què és el que feia l'extrema dreta en el seu moment, potser, no sé si ara tindríem el mateix número de vots o no el tindrien. Jo també ho desconec, em declaro un ignorant total de tema polítics.
Hi ha una feina molt gran a fer amb la gent jove. Afortunadament hi ha professors d'instituts que això ho treballen molt, que expliquen què va significar el feixisme, inclús van alguns alumnes a Mauthausen i a Gusen a veure els camps de concentració que hi va haver, els camps d'extermini, i amb això es fan una idea i d'alguna manera és vacunar-los contra aquest risc de la banalitat de l'extrema dreta sobre què va significar i sobre el genocidi, els negacionistes del genocidi com els que neguen el canvi climàtic.
Exacte. Però afortunadament això a Manresa és vigent i ho fan cada any, i podríem dir, l'altre dia va estar aquí també el Salvador Redó, són baluars d'explicar aquesta història perquè no es torni a repetir. Però dissortadament hi ha d'altres llocs que no passa això, i no passa ni amb la llengua, perquè són moltíssims els joves que no parlen català. Estem en aquests moments, jo ja començo a estar molt espantada, a un 34%. Això és perillosíssim. I a un dels llocs on no es parla català és a les escoles, en els patis de les escoles. Abans era l'inrevés. La nostra època, a dins de l'aula parlàvem en castellà, i a fora de l'aula, al pati, tots parlàvem el català, almenys a Manresa. D'altres llocs no ho sé, però a Manresa sí. Ara ens trobem en una situació totalment a la inversa. I instituts i escoles diuen àrea metropolitana que parlen els alumnes en castellà. Atenció a l'àrea metropolitana. Jo no fa pas massa dies hi havia nens de 7 i 8 anys al Parc de l'Agulla, que els porten allà a passejar i a donar el vol, i la mestra els hi parlava en castellà. Ah, compte amb el que està passant. 34%. Això està molt malament, eh? O es fa algun revulsiu,
aquí,
però aquí
hem de fer alguna cosa,
o penso. Això pinta, o sigui, fatal.
Perquè en d'altres països ve ser obligatori parlar la llengua del país, ves fan campanyes de totes aquestes coses, i aquí penso que ens anem a, o sigui, si et parlo castellà jo et contestaré en castellà, i si no, vull dir, i això és culpa, en part, culpa nostra, nostra en general parlo, perquè sembla que és de bona educació que si et parlen en castellà doncs parles en castellà, i si no, vull dir, si tu m'entens, i jo, a veure, jo sempre ho he dit, persones que porten aquí un temps curt vivint aquí, no saben català, no saben castellà, però persones que porten 30 i 40 anys és que no hi han fet cap esforç. Si no m'entens en català, doncs és que potser no ho has fet prou. I l'altra cosa que ens fa molt mal són totes les xarxes socials. Totes les xarxes socials, amb tot, amb tota la dreta, amb tot l'idioma, amb tot això. Jo penso que ens fa molt mal per la joventut, sobretot. No?
I no parlo d'anar al metge. Perquè si algú que ens està veient em diu que el darrer mes ha anat al metge i li ha parlat en català, jo al·lucinaré.
Jo?
No, en sèrio?
Jo, la veritat, tinc una doctora a Sant Joan, que és sud-americana. El primer dia, quan vaig entendre, jo intento, m'ha costat molt, m'ha costat, i ho dic, ho reconec, el fet de que si et parlen en castellà continua en català, però ara m'he tornat una miqueta amb aquest aspecte, i recordo que a la primera visita ella em parlava en castellà, li vaig dir, escolta, em dic, jo parlaré en català. Dic, si hi ha alguna cosa que no entens, més que res per la meva salut, ja t'ho traduiré. Dic, però jo continuaré parlant en català. I em va dir, sí, tranquil. I de fet, sempre que he anat, perquè, bueno, hi vaig tot sovint, per desgràcia, doncs sempre li parlo en català. Curiosament, el mes d'octubre, que vaig estar uns quants dies de vacances a Vall d'Hebron, molts de les persones que em van atendre en català, cosa que vaig pensar, carai, jo ja anava com supeditat.
Anava
com supeditat, no? El fet de que...
Sí, jo al cap barri en tinc una doctora catalana d'aquí, vull dir, fantàstica, en tots els sentits, no només per l'idioma, però sí, és
català. Però això que dèiem, que depèn molt de nosaltres.
Sí.
Jo a vegades vaig a una fruiteria que tenen uns xinesos, i el que trobo és que la gent catalana se li dirigeix en castellà. Jo li parlo en català i ell respon perfectament en català.
Sí.
Però no ho estem utilitzant bé.
Tens raó.
Claudiquem, hem de mantenir sempre el català.
Sí,
i en tot cas, si no ho entenen, ja ens ho diran.
Uh-huh.
Però ha de ser l'altre que reconeix que no ho entén, i per tant és una situació millor que no pas ja passar-se al castellà.
Uh-huh. Aquí és una miqueta trist, i ara entraré en el terreny dels restaurants, és programes com Joc de Cartes, que en força ocasions tenen convidats que parlen castellà i que ensenyen les minutes del restaurant i només estan en castellà. I això passa a Catalunya.
No sé, Joc de Cartes no puc amb ell.
Ah, no. En qui no pots, amb el presentador?
Amb el presentador, ni amb el programa, ni amb la seva... No, he vist els que han fet d'aquí Manresa perquè, per veure, però no puc.
En qualsevol cas, és una...
Aquí l'Ignasi té coses a dir.
No, jo també estic completament d'acord. No, el programa no. És espectacle, s'ha anat mal, és... que tampoc no el veig gaire sovint, si faig zapping i em surt o em quedo, però no és el meu agrat.
Vosaltres feu les cartes al restaurant en català i en castellà?
Castellà, anglès i francès. Uh-huh. Sí.
I què volia dir? Els vins d'aquí, majoritàriament.
Molt majoritàriament d'aquí, en el nostre cas. Ara crec que hi ha pocs restaurants que no tinguin representació del Bages en la seva carta de vins, crec.
Però veus, això sí que ha sigut una tossuderia de tota la gent de la comarca del Bages. I enllaço perquè justament amb la gent de la D.O. Pla de Bages, aquest any els premieu en aquesta festa del turisme de dijous a Montserrat, per la feina que han fet, no?
Exacte. Ja entrem amb els premis.
Sí, comencem al revés, però és igual.
Molt bé, no.
Comencem amb els premis.
Bueno, es va decidir per unanimitat el jurat. concedir-ne un a la ruta del, de l'ADO, dels vins de l'ADO Pla de Bages, de la denominació d'origen Pla de Bages, per la seva vinculació al territori, però sobretot per la connexió que han creat entre cellers, restauradors, allotjaments, per crear rutes enoturístiques i així es treballar d'una forma molt directa al turisme.
Però és que, a veure, no hem d'anar gaire lluny, eh? Fa 30 anys anar a un restaurant de Manresa i demanar un vi del Bages era... se quedava mirant com volguem dir, com dius?
Quants anys dius?
No, jo crec que molts menys, no?
Que són menys,
No.
Fica, jo crec que ni 15.
Fica en 10, exacte. Per començar no hi havia la 10. Però fica en 10, eh? S'ha revertit aquests últims 10 anys. I ara és difícil trobar-ne. Però també se'n troben, eh? I ara que s'ha posat de moda els vins a copes, també hi ha molts establiments que el vi a copa no ofereix Pla de Bages.
No?
No. Però, bueno, s'està treballant i l'espiral, ho hem dit, eh? És molt positiva i tothom té consciència de que la proximitat comença a treballar el producte d'aquí. No només els vins, sinó la gastronomia.
Clar. La D.O. Pla de Bages i també han fet molta feina la confraria de vins del Bages, que també han ajudat a difondre el fet de que hi ha vins de la comarca del Bages, però és que ara es poden trobar als supermercats amb tota normalitat, sí, també, cosa que fa uns anys era complicat, havies d'anar a botigues especialitzades.
Sí, ja ho havíem comentat amb tu, jo recordo, deu fer uns 15, 20 anys, potser no més, eh? 15 et diria, volia fer uns regals i en un lloc de vins d'aquí, no diré quin perquè s'ha solventat la cosa, vaig anar a buscar un lot del Bages, de vins del Bages. No en tenien. Vaig dir, doncs, no, però hi ha aquest que no sé què. Dic, no ho sento, però no, vull dir, i és molt frustrant això, vull dir, i ara tot això s'ha arreglat i més a més hi ha vins molt bons aquí al Bages.
Hi ha molt per triar, en aquest moment.
Sí. Bueno, penso que a la D.O. justament el que ha fet és això, a part de posar en valor els vins de casa, és el fet de que ha donat una visibilitat molt gran a una gran quantitat de cellers que potser sí que alguns els coneixíem, però que probablement era un d'aquests tresors amagats que tenia la comarca del Bages. Jo recordo quan es va crear la D.O., que en principi inclús eren molts menys cellers, ara no recordo el número que eren, però que n'hi eren molt menys, i que carai, que descobries pues, que jo què sé, el vi d'Artés, per dir-ne algun, eh? Vull dir, jo per exemple era d'aquelles persones que aprofitava la fira d'Artés en aquells temps, doncs, per anar cobrint el celler cooperatiu d'Artés i anava a comprar picapoll allà. És un pic que m'agrada molt i aprofitava aquell dia, quasi ja comprava per tota una bona temporada, cosa que ara, clar, i llavors veure que aquell vi que tu compraves en una ampolla sense etiqueta i tot un seguit de coses d'aquell temps, clar, veure'l ara a primera línia d'un lineal d'un supermercat, penses, carai, quin pas més important. Jo penso que això és el que ha aconseguit la D.O. amb molta feina i de molta gent.
És un exemple de treballar en forma grupal, arribes molt més lluny que no pas d'una manera individual picant pedra. És un exemple claríssim de treballar. És més, en Bages Impuls s'han millorat amb la D.O. per treballar el turisme de forma grupal, consensuat i tenint una mica la visió conjunta de cap on hem d'anar, que ja és difícil, però ja, almenys s'intenta.
I tant, hem de dir doncs que un dels premis el recollirà Carles Playà.
Exacte.
De la D.O. Pla de Bages.
Si em deixes fer un incís, la ruta del vi està copresidida pel president de la Comissió d'Origen, del Consell Regulador de la D.O. Pla de Bages, i pel conseller de Turisme del Consell Comarcal, que és l'Eduard Mata. Però en la normativa interna dels Premis Bages Impuls no es pot donar a una persona pública, política, de que té càrrec polític. Per això se li ha donat amb el Carles Playà, però amb referència a tots dos, a aquestes dues entitats. Això que quedi palès, perquè quedaria malament no explicar el per què un i no l'altre, no? És pel Carles, en representació de la ruta del vi de la D.O. Pla de Bages.
I l'altre premi, el Toni Massanés.
Correcte. Tenim dues categories de premi. La persona que incideix el sector turístic, en aquest cas és la Ruta del Vi, i l'altra categoria de premi és d'una persona no vinculada pròpiament al sector turístic, però degut a la seva feina treballa, ajuda a desenvolupar el turisme a casa nostra. I en aquest cas ha recaigut amb el Toni Massanés, director general de Fundació Alícia, per tot el seu treball, sobretot desenvolupant el producte de proximitat, treballant a cada territori que, amb quins productes s'han de posar en valor, i a més perquè sempre que els hi demanem alguna col·laboració hi són sempre per ajudar amb el que poden.
De fet, la Festa del Turisme és un clar exemple, com deies tu, de treballar grupal i de treballar privat i públic, perquè en aquest cas Bages Turisme, Bages Impuls, treballeu plegats per fer aquesta Festa del Turisme, aquest any a Montserrat, un dels llocs turístics més visitats de Catalunya, per no dir el que més, perquè em sembla que sobrepassa els 2 milions de visitants l'any, per tant estem parlant de molta gent, i ho tenim aquí a la comarca del Bages.
Això és molt important. La Basílica està dintre de la comarca del Bages. La Moreneta, tot i que es va descobrir a la Cubeta, que no és Bages, però està vivint al Bages. Per tant, és vegenca. La patrona de Catalunya és vegenca.
És una verge de proximitat.
És una verge de proximitat. Claríssim, claríssim. Sí, 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 a més, que ens dona llum. Doncs aquest any tocava l'any passat, però des de Montserrat ens van dir: escolteu, i si ho canviem l'ordre i la fem l'any que ve, que així celebrem el mil·lenari i podrem fer actes específics pel mil·lenari, que pot quedar una cosa ben xula. I així ho vam fer, i aquest any ho fem a Montserrat. Previ al sopar hi ha unes visites del mil·lenari, al museu, una exposició itinerant, fem les vespres i un mapping que han fet pel mil·lenari. I acabat això, que és opcional, si algú no, perquè comencen els actes aquests a partir de 5:45. Si algú no pot, perquè treballo, perquè això, pot venir a l'hora del sopar, que serà a partir de 8:00.
I aleshores podríem dir-ne que el que vosaltres feu és diferent de com es feia anys enrere, que es feia un sopar, tothom assentat, i ara ja portem uns quants anys que el que es pretén és fer networking i que tothom conegui els productes, no?
Exacte. Aquesta serà la tercera edició d'aquest canvi d'imatge que vam fer. Fins llavors era molt protocolari, fèiem taules rodones, molts parlaments, i molt, bueno, era una festa molt formal, no? I es va decidir entre els hotels que organitzem, que n'hi diem Hotels Viu al Bages, vam dir de fer-la una mica més propera, més informal, que hi hagués més relació entre tots, i vam decidir provar d'aquesta manera. I la primera edició, que la vam fer a Sant Benet, va ser un èxit absolut, la gent els va encantar, i a més vam obrir la gastronomia amb productors de quilòmetre zero. És a dir, fèiem tapes als quatre hotels, que els quatre hotels són el Parador de Cardona, Sant Benet, Montserrat, Abad Cisneros i Mas de la Sala. I a part de l'oferta d'aquests quatre hotels, també productors que volien compartir la vetllada, doncs ofereixen els seus productes. I així aconseguim donar valor a la gastronomia quilòmetre zero.
No s'ha obert a més hotels perquè...
No, està obert, el que passa que tampoc no hi ha propostes, ni obert ni tancat, vull dir que d'hotels socis de Bages Impuls em sembla que, ara no em vull equivocar, però diria que no n'hi ha cap més, però estem oberts, tant l'associació és oberta a tothom, com a la nit del turisme només és dir-ho i fem el cercle, cada any un lloc.
Sí, sí.
I l'oferta feta de forma grupal, compartida.
Una oferta gastronòmica que evidentment és un gran al·licient quan parlem de turisme, parlant de gastronomia. Fem una repassada de què tenim aquí al Bages, de, a part dels vins, els vins ja ho hem explicat, i els tomàquets, els tomàquets també.
Bueno, doncs mira, em dones peu a explicar la, les quatre temporades gastronòmiques.
Ah, molt bé.
Vale? Que és un projecte de, que fa anys que estem perseguint des de Bages Impuls, i l'any passat es va crear la comunitat Slow Food de la Catalunya Central i es va entomar aquest repte. I aquest any, toquem fusta, per primera vegada farem els quatre sopars, un per temporada, un per estació de l'any. El dia 12 de març farem el sopar de la Col Verda Manresana sota el paraigües de la Transsèquia, i ho farem en el municipi anfitrió d'enguany de la Transsèquia, que és Sant Fruitós. El dia 12 de març ho farem. Un menú degustació.
Es pot apuntar tothom.
Tothom és obert. Igual que la nit del turisme, eh? La nit del turisme també és oberta a tothom, eh? Tot i que és una celebració del sector, però és oberta a tothom. Doncs a la temporada d'hivern posarem en valor la Col Verda Manresana. La de primavera, sota el paraigües de la Fira Viva, la Fira del Vi, farem un sopar posant en valor els productes d'horta amb tabella. El pèsol, la fava, els cirabecs, i a més complementarem amb el gra sec, mongeta, cigró. El d'estiu, el que has dit, el del tomàquet, que aquest ja és un fix. Aquest està superconsolidat i és bueno, molt una experiència.
Sempre hi ha llista d'espera.
Sí, ja ho hem aconseguit. Ens va costar, però ara ja sí. I el de tardor, que ja el vam fer l'any passat, que serà la segona edició, l'albergínia blanca manresana, sota el paraigües de la Fira de Sant Miquel de Sant Padó. Vol dir que, com a mínim, ja tenim quatre productes estrella de l'horta. Però després tenim animals, porc, el ral de vinyols, de palou, alguna explotació que ja és ecològica, també. Tenim moltes coses per oferir. Oli, varietats autòctones d'oli... aneu dient i segur que en tenim, eh? Perquè tenim...
Peixos no.
No, això no, el bacallà. El bacallà, i no va dir
bacallà,
res.
Bacallà, sí.
Per tradició, eh? Per tradició, el bacallà, i tant. I l'arengada.
Ah, que, també, és veritat.
Què dir de l'arengada? Amb el trinxat hi va molt bé.
Sí, senyor.
El meu pare me'n recordo que se la menjava.
Per tant, el trinxat, encara que sigui de la Cerdanya, aquí també en podem fer, no?, de trinxat, o no?
Amb col pròpia d'aquí, no?
Sí. Us puc dir un secret, que no surti d'aquí?
No, no.
M'han dit que molta col que es menja com a trinxat a la Cerdanya ve de l'horta vegenca.
Ah, sí?
Sí. No es pot dir gaire.
No es pot dir gaire. Com que no es veuen ara de la Cerdanya, doncs no hi ha problema. Fantàstic.
I ara no me'n recordaré del nom, però la Maria Estruc, l'altre dia que vam coincidir en una jornada a la Joviat...
La Maria de Vacarisses.
No, de Navàs, que és lingüista, bueno, no, treballa molt...
Ah, sí, ja la conec, sí, ja la conec,
vale.
Sí.
Doncs em va dir el nom, sí. Em va dir un nom que es coneixia el trinxat a casa nostra, que ara no el sabré dir, però el dia de la col el direm i en farem propaganda, farem formació d'això. Un nom típic que es deia, sobretot a la banda del Moianès, però també es deia cap aquí.
Per tant, podem dir que hi ha plats que s'han perdut amb el decurs dels anys d'aquí del Bages, no?
Sí, sens dubte, com moltes coses que s'han perdut, s'han de recuperar. Si hi ha documentació històrica, ostres, seria superguapo anar recuperant aquestes coses perdudes, eh? El que dèiem abans de la memòria, no? Políticament, que es va perdent, si no hi ha escrit. El cas del vi, també, amb 50 anys que gairebé no hi ha hagut explotació vinícola aquí al Bages, s'ha perdut molta cultura, i ara s'està recuperant.
És important.
Importantíssim.
Mira, Nasi, nosaltres en aquestes tertúlies que fa 26 anys que fem, hem parlat de molts temes. N'hi han d'estrelles, el dels trencs és un d'ells, el de les carreteres un altre, però el tema estrella jo crec que és el de turisme.
Ah, sí?
De fet, la primera tertúlia que vaig fer, vam parlar de turisme.
Carai.
No, és així. Per tant, després de 26 anys podem dir que el turisme ha millorat al Bages?
Sí, sens dubte, i tant. Crec que sí.
Els hi podem donar ofertes?
Sí.
Bones?
Hi ha producte,
sí.
Eh?
Sí, sens dubte. I a més a més...
El Nasi ha sigut regidor de turisme, no?
Sí, de la gent, però, bueno, però sí. Ha costat, eh?
No, ha costat molt.
Molt, per això et dic.
Però ara, déu-n'hi-do el que hi ha, eh? Començant
no ha sigut
per Sant
fàcil,
Benet,
eh?
Per Manresa, bueno, per Cardona... Per...
Sí, sí. A veure, de bolets turístics en teníem... Montserrat era un bolet, és un bolet turístic, però la gran diferència d'abans a ara és l'estructuració, és destinació turística. Ens hem complementat i estem treballant conjuntament per donar una oferta de diversos productes, i això és el significat de destinació turística. I aquí estem minorant moltíssim en aquesta visió de treballar amb xarxa, de crear, bueno, una visió de...
Heu publicat una guia que està molt bé.
Que, exactament, que la presentarem per la Nit del Turisme, la cinquena edició d'aquesta guia.
La vaig mirar per internet i la veritat és que doncs, és molt complexa.
Sí, sí. Doncs aquest és un clar exemple de que ja som destinació turística.
Jo penso que, de fet, amb el tema de turisme hi ha un apartat molt important, i que és el fet de que moltes vegades només ens han mirat el Melic des de Manresa ciutat, perquè semblava, doncs, que amb la cova i, diguem-ne, que teníem uns ítems que ja per si sols haurien d'haver funcionat, i que moltes vegades no hem cregut amb la comarca com a element de reclam turístic. I si ens hi fixem, evidentment que Manresa té un pes important, però que la comarca en aquests moments hi ha una oferta turística molt, molt interessant, començant per temes de natura, que també s'hi està treballant moltíssim, però sobretot perquè hi ha una quantitat d'esdeveniments al llarg de l'any que probablement fan que ens visiti molta gent de fora, i que probablement això, no sé de quina manera es podria posar sobre paper, no? Amb el sentit de dir, tenim, doncs, ara la setmana, aquesta setmana, perdó, Manresa, tindrem una fira de l'Aixada, amb el qual ompliran Manresa de gent de fora. Això és turisme, eh? Vull dir, no sé si ho és molt ortodoxa, però per mi és turisme. I a la resta de comarca tenim tot un seguit de fires i festes molt importants.
Festa de l'arròs, no? Per exemple.
Que vindrà ara. Sí. Que aquesta setmana és la festa de l'arròs.
Sí. I que tenim un suport gastronòmic importantíssim. Sí. Vull dir, i probablement, no sé, a mi em dona la sensació que cada vegada més la gent... El fet gastronòmic és important. Nosaltres ho hem notat molt a Sant Joan, amb Embarrats, a partir de la creació d'espais gastronòmics i d'una oferta gastronòmica important, no? I que hem notat realment que hi ha un retorn de molta gent interessada en aquestes temàtiques, no? Per tant, jo penso, i això des d'aquesta guia que es fa des del Consell Comarcal, em sembla que és, almenys jo la rebo des del Consell Comarcal.
La fem des de Bages Impuls amb una col·laboració bàrbara del Consell Comarcal
doncs
de Bages Turisme.
Està molt bé, vull dir, ojalà trobem eines perquè des de fora la puguin consultar. Però és això, hi ha un tema transversal, de més que res de poblacions, no?, que ens permet venir perfectament, o sigui, abans quasi bé que deies, bueno, si una persona ve a Manresa, on el portarem?
Què fem?
Nosaltres a casa nostra...
Anem a la Seu i...
Aquest any fem 30 anys al Mas de la Sala i teníem aquest problema, eh? Quan ens venia un client a allotjar a l'hotel, ens deien, què puc fer? No ho sabíem. No sabíem què podíem fer.
Bueno, hi havia aquella ruta Manresa-Cardona, Manresa, no? A Montserrat, Manresa-Montserrat-Cardona.
I un diumenge a la tarda.
Sí.
Què fas? Anar a donar el vol al Parc de l'Agulla.
O al Cursal.
Al Cursal,
bueno,
millor.
Si trobes entrades.
No, però era un problema. Ara, amb el que la reflexió que deies, jo em remeteixo a la guia, eh? A la guia hi ha un apartat d'agenda.
Sí, sí.
Hi ha tot
sí, les festes de
les
la comarca.
Les festes i esdeveniments de la comarca.
La rebo per mel i la segueixo.
I després hi ha una altra reflexió sobre la taula respecte al turisme, és quin tipus de turisme volem. El que està clar que ha de ser sostenible. Hem de cuidar, abans que el visitant, hem de cuidar el resident. Això em sembla que ho tenim clar tots. Per tant, amb aquesta consideració, per exemple, preguntes a l'aire, necessitem més hotels a la comarca? A Manresa, mirat el Melic de Manresa, evidentment, perquè n'hi ha pocs, si més no d'una categoria superior, no? Però fa falta. Si ens ve un hotel amb 200 habitacions, la sostenibilitat serà la mateixa? No ho sé, són reflexions, jo no opino.
Tu penses que d'hotels en falten a Manresa, però en Bages no, vols dir, no? Per el que entenc, En faltaria alguna a Manresa...
Dir, una altra pregunta que llenço a l'aire. Per què el sector privat del Bages no fa una inversió en un hotel?
Però hi ha molts pisos turístics, a Manresa.
Sí, això sí.
Hi ha uns apartaments, als Urbi, que també hi ha molta oferta... És a dir, hi ha la Farola, és a dir, hi ha tot un conjunt de pisos i apartaments que potser cobreixen amb un cost més baix la necessitat d'un hotel, no?
Completament d'acord. És que són reflexions...
La sensació que tinc,
Sí. Són opinions, reflexions que s'han de valorar. És molt fàcil dir, falta un hotel. Bueno, per què no hi és encara? El mercat potser no el demanda encara.
No tenim un, per sort, i contestaré allò que deies tu de potser el primer que hem de cuidar és la persona que viu aquí, és que probablement a la comarca del Bages no tenim un turisme massiu que no sigui en ocasions molt concretes, però és cert que probablement això també ens permet tenir un turisme de molta més qualitat. Vull dir, la persona que... Jo recordo, per exemple, quan van obrir el túnel del Cadí, que tota la gent de la Cerdanya estava en contra del túnel del Cadí, no el volien ni en pintura, perquè deies que ara ens vindrà tothom, i no, nosaltres aquí, la gent que venia aquí, ja venia, i venia per passar-hi uns dies, venia amb una cartereta important, i feia un consum a la Cerdanya, i ara aquí vindran i pujaran i baixaran.
Però és que això és el que ha passat.
No,
a quin preu estan els pisos de Puigcerdà, que la gent de Puigcerdà, els joves no es poden emancipar.
Però vull dir, és això, no? Vull dir, jo penso que potser a vegades també... Pensem en turisme com abans, no? Ens han visitat 2 milions de persones. Ole, que bé, bueno, aquí aquestes 2 milions de persones que ens han deixat i que se n'han dut. Sí.
De fet, a Barcelona estan agobiadíssims amb el tema del turisme,
És...
Jo ho desconec, però a Manresa, al Bages, parlo, al Bages, turisme d'estada d'una setmana, 15, això no hi deu ser-hi, no?
El que tenim més,
desconec, total.
Els hotels de la comarca, que tenim, la clientela majoritària és la professional de dilluns a divendres.
Bueno,
per tant, ja estan 4 dies, 4 nits, 5 dies. Sí. Aquest és el tenim, aquest, i des de sempre. Per això hi són aquests hotels.
Però parlo de turisme.
I turisme. Cada vegada hi ha més client vacacional, diguéssim.
Sí,
sí, sí. Sí. Grans estades, no, màxims, parlo per la nostra... màxim una setmana, però Déu-n'hi-do una setmana.
I
a més hi ha un altre factor important que sí que l'hauríem de posar en valor i treballar-lo promocionalment, que és el fet geogràfic del Bages, que estem a prop de tot arreu. A una hora ens situem a Barcelona, en una hora i poc a la platja, en una hora i poc a la pista d'esquí. Podem ser reclam d'un lloc de centralitat i anar fent excursions, no al Bages, no? A Catalunya.
Catalunya.
Això ens hi trobem a casa nostra. A l'agost, sobretot, famílies franceses que ens agafen com a centre d'operacions per visitar Barcelona. Potser baixen 2 dies. El fet de tenir piscina, venen a mitja tarda i acaben el dia a la piscina. Vol dir que s'ha d'anar treballant aquestes possibilitats de negoci a nivell territorial.
I el cap de setmana no teniu clientela?
Sí, cada vegada
diferent.
Més. Sí, no, vacacional, molt de l'àrea metropolitana. Una de les coses bones que va passar amb el temps del Covid és que els catalans, els que viuen a l'àrea de Barcelona, van descobrir que a Catalunya hi havia molta cosa per veure, a part del Pirineu o la platja. I aquí som nosaltres.
És que ho he explicat moltes vegades, que fins i tot els llocs de platja s'han hagut d'inventar coses a fer, perquè clar, el canvi climàtic ens ha portat que moltes vegades en ple agost plou molt i aleshores la gent no poden anar a la platja, doncs han de tenir d'altres llocs on poder-se moure, perquè no amb la platja s'acaba tot. Vull dir, abans era sol i platja i aquí acabem, ara no, es necessiten més coses, primera perquè la gent li agrada moure's més, i segona perquè el canvi climàtic ens ha portat a que dies de calor moltes vegades a l'estiu tampoc no són tants com els que hi havia hagut.
Sí, sí, és així.
Digues, Miquel.
No, jo anava, quasi bé, ens hem transmès el pensament, sí. Perquè probablement, a més a més, a la platja, el tema aquest que tu comentaves d'aprofitar com a centre neuràlgic, per, això ho han sapigut vendre molt bé. O sigui, tu voltes per aquestes agències de viatges, bueno, de viatges, aquestes agències, oficines, botigues que hi ha per la platja, i ofertes per anar a Montserrat, per anar a Barcelona, o sigui, sobretot si voltes per la Costa Brava, per anar a la Roca Village, o sigui, n'estan així. Una altra cosa és amb quines condicions hi van. Això suposo que hi estarem tots d'acord. Però vull dir que això ho han sapigut vendre molt bé, aquest aspecte, i perquè no ho podem vendre nosaltres, amb el qual, a més, la gent que ve aquí normalment ja vindrà amb un vehicle propi, que això també permet, doncs, un moviment molt més ampli, i per tant també fugir d'aquests grups de 50 persones amb un autobús i a toc de pito, no? Jo crec jo hi crec molt amb aquesta comarca.
És que és molt important el que acabes de dir, eh? Millor cotxe privat, família particular, que autobusos. Això és, potser és la diferència entre turisme de masses i turisme de qualitat, de personal, de proper, al final de poder adquisitiu mitjal, que és, crec, el que ens convé al territori. No sé.
També perquè el transport públic ho tenen bastant fumut, eh? Si han de moure's per la comarca del Baix amb transport públic, millor que lloguin les bicicletes amb el nazi i vagin sí. amb bicicleta, perquè si no ho tenen com molt complicat, eh?
Sí, sí. L'ideal fora que el tren ens se situés a Plaça Espanya o a Catalunya en 3/4 d'hora, i de moment això no hi és.
Sí, això és un...
I es veu llunyà.
Jo crec que el tren aquest el poden convertir en un tren d'època, i per tant la gent que vagi vestida del 1900 i que els passegin per allà amb els cistells, perquè en definitiva tardem el mateix o una miqueta més encara.
No, això és un problema, eh? És un problema. Sí. Igual que el tema de, per exemple, que ens trobarem aquest cap de setmana amb la Fira de l'Aixada, que la gent, hi ha pocs aparcaments dissuasoris i la gent els hi costa, eh? poder trobar un lloc. Clar, tot s'omplenen de seguida els aparcaments dissuasoris. Hi haurà gent que se n'haurà d'anar a aparcar, no sé, al Parc de l'Agulla, bueno, ja hi ha... El Congost queda més a prop. Però, per exemple, al Parc de l'Agulla, doncs agafes l'autobús dissuasori i et deixa al centre. O, si no, cap a la zona, que també hi ha autobusos, cap a la zona dels Trullols, que allà sí que hi ha molt aparcament. Vosaltres per la Fira de l'Aixada ho noteu, també? Encara que estigueu fora de Manresa?
No, sí. Actes puntuals s'omple, eh? Específicament l'Aixada, no ho sé, però, per exemple, per la Mediterrània, sens dubte. Es nota, eh? Puntualment, falten llits hotelers. Falten. Però per tot l'any... per exemple, el Bages Turisme donarà dades a la nit del turisme. Ni a hablar, estem al 80% d'ocupació de llits hotelers l'any passat. Però sí, puntualment, evidentment que la gent es va difuminant, sobretot acostant-se cap a Barcelona, Terrassa, Sabadell.
I el tema esportiu també suma a l'ocupació?
Sí, també. Ara no fa gaire, l'any passat hi va haver-hi un campionat de natació aquí a Manresa, i cada hotel va allotjar un equip o dos. Sí, es nota puntualment coses que es fan, i tant que es noten. És que esportivament el Bages, Manresa i el Bages, també és una gran potència.
És que es belluga molta gent amb l'esport.
Sí, sí.
Des de
sí,
molt això. Petits a més grans. Una quantitat de persones cada cap de setmana d'un cantó a l'altre impressionant.
Sí. Llavors, quan falta... Ai, perdona.
Digues.
Quan falten habitacions, o estan molt justos d'habitacions, amb cosa puntual, la gent, tu dius que se'n va marxant una mica més enfora. Més que fer servir el que deia el nazi de pisos turístics?
No ho sé, és possible, eh? Però el segment de mercat que demanda hotel, no sé si
no
és el mateix,
pis,
eh? No ho desconec, eh? Si també van allà. Però és el mateix que quan hi ha una gran exposició a Barcelona, que també ens afecta a nosaltres, perquè clients
arriba.
Que
arriba aquí.
Arriba, sí, sí, perquè ho tenen ple, o per ple o per preu, perquè preu, clar, quan hi ha un esdeveniment d'aquests, a Barcelona també puja els preus una barbaritat. Doncs també ens afecta. Sí, sí, diem, ui, què ha passat que una setmana vista ja tenim ple? Busques el calendari i veuràs alguna coseta que es fa a Barcelona.
Sí, sí. Hem de dir també que l'oficina de turisme ara obre els caps de setmana, la qual cosa fa que també molta gent sàpiga on poden anar i què poden fer, i si no, doncs poden entrar a la web de Bages Impuls i també ho poden trobar. Vosaltres lluiteu aferrissadament per aquest turisme, perquè la gent vingui a la comarca del Bages. Feu també propostes amb aquesta relació que teniu pública o privada, d'accions que creieu que s'haurien de fer o coses que valdria la pena destacar?
Sí, sí. Ara, precisament avui a la tarda, tenim reunió amb Bages Turisme. Estem treballant conjuntament. Propostes nostres que els hi donem, una vegada estudiades, s'apliquen, propostes seves que normalment venen de Diputació, línies de treball de Diputació, ens les expliquen i els hi donem suport absolut. No sé, per exemple, una de les línies és la creació d'àrees de motorhomes, d'autocaravanes. Doncs aquí al Bages s'està desenvolupant a cada poble una zona perquè hi puguin encabir-hi aquestes àrees. Més coses, S'ha fet la ruta dels castells de defensa, sobretot tot el que és el riu Cardener. Cada poble té un castell més o menys ben conservat. S'està creant aquesta ruta. També tenim sobre la taula un projecte més a llarg plaç, però que també és importantíssim, que és les vies blaves, que ho porten des de Diputació a través del Consell Comarcal.
El geoparc
geoparc és una figura que ja fa anys que el tenim i que se li ha de donar el valor. Primer s'ha de conèixer, perquè si féssim una enquesta suposo que molta gent no sabria què és el geoparc, però és que és un valor enorme, sobretot de tret diferencial d'altres territoris. L'UNESCO ens està dient que el Bages, Moianès i Collbató, sembla que és això, no deixo ningú, geològicament és diferent pel motiu de que fa 40 milions d'anys hi havia un mar interior a la resta del món. Ojo, que això ens dona un certificat de qualitat i de diferents, que el que resulta és que tots els productes d'horta, del vi, tot això xupen de la terra, per tant també són geoparc, també tenen unes característiques diferencials degut a la geologia que tenim aquí. Vull dir que és un tema molt, molt important també. I també tenim relació amb els privats. Tenim entitats que estan distingides amb partners del geoparc.
Sí. De fet, quan va començar a treballar el regidor Joan Vinyes tot el tema del geoparc, parlem de fa uns quants anys, i quan es va declarar que sí, que s'aprovava, que el geoparc formava part de la UNESCO, és que, clar, ningú sabia què era el geoparc. Reconec que jo vaig ser la primera que digui, el geoparc, i això què és? I ara, a poc a poc, s'han anat parlant, i realment si ho mirem, és una cosa única, sí, sí, que n'hi ha a poquíssims llocs del món, que si tinguessin els americans ni t'explico en riu tan del Gran Canyó,
els francesos són els reis d'això.
Exacte.
I si em permets una pregunta, perquè ara que comentaves això del geoparc i relacionat, fins a quin punt seria important el fet de que els ciutadans de la població de la comarca del Bages i Manresa per descomptat s'ho cregués això i que realment fossin prescriptors d'aquesta tasca turística i què realment es podria fer perquè això fos realitat?
Buf, solucionem el món amb aquesta pregunta.
Sí.
Jo sóc molt pràctic. Sentiment de pertinença. si aconseguim que la gent s'ho faigui seu, ho parlarà i ho transmetrà. Però per aconseguir el sentiment de pertinència hi ha diverses fases. Tot al meu criteri, eh? No sóc estudiós. Sí. Abans has dit, jo sóc molt humil amb no sé en quin tema, en política. Jo també, sóc molt humil. Però primer és informar amb la informació i que s'entengui. I després participar, fer participar per crear aquest sentiment de pertinença. I això amb tots els nivells de la vida, em sembla que quan s'aconsegueix que et fas alguna cosa teva és quan te l'estimes, quan la valores, quan ho transmets, quan estàs cofoi, estàs super satisfet d'allò.
Sí. Com amb tot, crec amb que tot? Sí, que explicar-ho, sàpiga ben bé, fer entendre el perquè tot és primordial, perquè si no, tots acostumem a ser bastant crítics amb les nostres coses.
Però jo crec que sí, jo ho faig, i m'agrada fer-ho. Si comencem per la gastronomia, jo crec que molta base està amb els productors i amb la gastronomia. O sigui, perquè jo aquests dies he regalat bosses d'ametlles de la llum, no d'aquelles que les tiraves al cap d'algú i el quedava estarbós.
De les bones.
De les noves. O ametlles de la llum que la FUB les va crear juntament amb Alícia i amb els pastissers per l'any que van ser administradors de la llum. I regales allò i diuen, i això què és? I això ja et dona peu a explicar el misteri de la llum, perquè si tu a vol de pronto te'n vas a dinar amb algú que no és de Manresa i dius, voleu que us expliqui el misteri de la llum, et dirà d'aquí una estona, perquè clar diuen, bueno, aquesta que em fotrà un rotllo o que m'està explicant. I a través dels productors, sí, a mi m'ha ajudat moltíssim de poder explicar
el relat.
Exacte, el relat, el tomàquet de Manresa. A veure,
completament d'acord.
Vam fer nosaltres un networking amb productors, amb un programa de la Diputació de Barcelona, i vaig quedar al·lucinada de la quantitat, a més, de gent jove que estan treballant amb el món de l'horta, amb el món dels ous, de les gallines, dels pollastres. Hi ha gent molt jove que han decidit fer una aposta, doncs per això, per la producció pròpia. I després no cal dir, la horta també és una manera d'entrar a la gent fantàstica, o el que deies tu, de regalar vins del Bages. Jo sempre que puc regalo vins del Bages, perquè és una cosa que tenim autòctona, vull dir, un altre d'un altre lloc també t'ho regalarà. I a més, a veure, siguem clars, quan anem a algun lloc i diuen, tu d'on ets? De Manresa. Ah, sí, a Manresa què feu? I a Manresa què mengeu? És el primer que et pregunten. El que mengeu i quin és el plat típic? Això és una de les primeres coses que et diuen quan vas per aquests mons de Déu, o si vas a casa d'uns amics, perquè no fas aquell plat que feu a casa vostra. Tots acabem fent paella, o la majoria de gent acaba fent paella, però vaja, que podríem acabar fent bacallà a la manresana, que també és molt lustrat i seria més fàcil. Però jo crec que sí, que la porta d'entrada, en moltes ocasions, és la gastronomia. Sí.
Però és que a nivell turístic, el que és absolutament cert, que el visitant farà gastronomia.
Clar, perquè la gent menja cada dia.
Es quedarà a dormir o no, però esmorzar, dinar, berenar i sopar i aperitiu es fa. Clar, tu pots portar de casa,
sí.
Però això és excepcional. Menjar, el fet de menjar, segur que ho farà el visitant.
I si menges bé ho comentes. Ostres, vaig anar a Manresa o vaig anar a tal poble o allà on sigui, i ostres, que bé menjat. Això és una de les coses que acostumem a fer, no? Nosaltres, bueno, d'allà on anem.
Jo puc dir que ara fa una temporada que amb la meva dona, amb l'Esbe, hem dedicat a un dia a la setmana, entre setmana, a sortir. I moltes vegades triem el lloc a partir del restaurant que volem anar a visitar, eh?
Clar, vull dir, normal. Que vaja, primo un viver.
Sí, triem el restaurant i després mirem
que podem veure
aquest poble és. Que hi ha aquí, eh?
Exacte.
Que hi ha aquí per veure.
I com dèieu, el sentit de pertinença, que és importantíssim tenir-lo en compte. I jo deixo la pregunta a l'aire, a aquells que ens estan escoltant i ens estan veient. Vosaltres, quan ve gent a casa vostra, a on els porteu? Perquè hi ha molts llocs per anar a veure i passar-t'ho molt bé, i que a més, a vegades, vist amb ulls d'un de fora encara ho veus més maco, perquè hi ha gent que diu, noi, hem passat pel tal carrer, hem vist tal cosa, i dius, a on? Sí. Perquè nosaltres ens llevem i cada dia veiem Montserrat, la gent al·lucinen.
Sí, t'ho anava a dir, a Montserrat mateix, eh?
Exacte, i tu lleves el dematí, obres la finestra i dius, mira, avui fa sol, avui hi ha boira, i aquí estem molt acostumats, i a vegades ens hem de donar més compte d'on estem i del que fem. Novena nit del turisme, aquest dijous, a Montserrat, i el 12 de març sí. la Col Verda.
Verda.
A on es farà?
A Sant Fruitós, a l'edifici Nexe, uh-huh. que és un centre cultural.
Sí.
Allà, 27 euros val el tiquet.
Molt bé. Gràcies per ser avui a la tertúlia, gràcies, Nasi, gràcies a la Dolors i al Miquel. I nosaltres demà hi tornarem, seguirem parlant de fets i d'actes que es fan a Manresa. Demà t'acantaran sèquia.
Amb Pilar Goy.
Adéu-siau.
Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.